Radio Vilafranca.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
L'entrevista d'actualitat d'avui ens porta fins a la capital del Cava, on des de divendres i fins diumenge se celebra la Festa de la Natura, una cita amb múltiples activitats que es duran a terme a Can Mas de la Riera. Així que tornem a Ràdio Sant Sadurní per descobrir aquesta proposta. Eli, explica'ns.
Com bé dius, des de divendres i fins diumenge se celebra a Sant Sadurní la Festa de la Natura, que desgranem tot seguit amb el regidor de Medi Ambient, el Carles de la Mor, i amb el tècnic Jordi Gual. Molt bon dia, com esteu?
Bon dia.
Bon dia.
Com dèiem, des d'aquest divendres i fins diumenge a Can Mas de la Riera se celebra la Festa de la Natura. Que, com els hi podem explicar així ràpidament a la gent que ens estigui escoltant, què és?
Bé, doncs aquí a Sant Sadurní sempre hem estat molt, molt implicats amb el nostre entorn natural i s'han fet diferents accions, sobretot des del voluntariat. Doncs tenim diferents associacions que hi han fet sempre doncs, plantades o d'altres accions. I nosaltres doncs, com a Ajuntament hem cregut una mica que potser ens tocava ja buscar aquesta manera una mica d'aglutinar diferents podríem dir, aspectes, com pot ser la plantada, doncs, començar a entomar-ho també nosaltres. No vol dir agafar el relleu, perquè, òbviament, doncs, poden conviure dues plantades perfectament, però sí que volem esdevenir una mica un pol de coneixement i de divulgació sobre l'entorn natural aquí a la zona. Per això no és una jornada de plantar arbres, sinó que és tot un cap de setmana on sobretot hi prenen molta importància tot el que són les xerrades sobre què és el que fan les diferents entitats, i a més doncs, volem otorgar uns reconeixements a aquestes entitats que són les que al final ens ajuden a conservar i mantenir tot aquest entorn que ens envolta, no només a Sant Sadurní, sinó ho estirem una mica més, i en aquesta primera edició doncs fem el Penedès, Baix Penedès i Garraf.
Després agranarem una miqueta el calendari de propostes, però com bé dius, Carles, una mica el que fa aquesta cita que arriba en tres jornades és posar en valor no només el medi ambient, sinó totes aquestes entitats que al municipi treballen pel medi ambient.
Correcte. Nosaltres, des de la regidoria de Medi Ambient, som conscients que el nostre àmbit i el nostre abast d'actuació doncs, bueno, està limitat pels recursos que l'administració té, i que no es podrien haver fet tot i cadascuna de les coses que s'han fet moltes i molt bé, sinó que hagués estat gràcies a la col·laboració de les entitats de voluntariat ambiental, que al mateix temps ens han fet de pont amb les escoles. Val? S'ha fet una feina molt important els últims 4-5 anys en el projecte del bosc i l'hort de les escoles. S'ha fet una feina important també en les plantades anuals, promogudes, com diem, per entitats de voluntariat ambiental. I nosaltres ja en el mandat anterior doncs vam voler agrair aquesta ajuda, no? amb un acte que es va fer a la Miranda d'Espiells, que era una mica l'element central i vertebrador de les nostres activitats de voluntariat ambiental. Doncs allà es va fer una placa en homenatge a totes aquestes entitats. Val? Com bé diem, en aquest mandat, doncs, bueno, aquesta col·laboració ha anat en augment. Des del regidor sempre ha cregut en aquest projecte. Llavors, vam sortir, diguéssim, del nostre espai original de treball, allà a Espiells, i vam començar a veure Can Mas de la Riera com un espai amb infinit potencial per poder fer actuacions ambientals des del voluntariat, o fins i tot algunes vegades, no? També ho parlem amb el regidor, que, bueno, que valdria la pena que l'Ajuntament també allà considerés aquell espai, també l'edifici, com un equipament d'educació ambiental. No? Hem anat treballant en això, sabeu que hem fet a la banda del bosc i l'hort de les escoles, hem fet l'aula de natura, no? amb l'escola del foc, tot el que s'està fent des de l'ADEFA, i creiem, com bé dic, que vam fer ara fa un mandat, diguéssim, de buscar una activitat que en aquest cas l'hem fet més gran per aquest reconeixement, no? I si us fixeu en el calendari, que ara us explicarà el Carles, doncs hi ha la primera actuació, és en reconeixement de les escoles. I l'última actuació és en reconeixement del voluntariat, vale? D'aquests 3 dies. Per tant, aquest és una mica el nostre eix central i vertebrador d'aquest cap de setmana.
Una proposta que comença el dia 3, que justament coincidint amb el Dia Mundial de la Natura.
Sí, no és casual tot això. Portem moltes setmanes i mesos treballant en aquesta proposta. Heu de pensar que quan parlem de medi ambient tots ens emplenem la boca i ningú ens emplena la butxaca. I mal que em pesi, perquè sóc el regidor d'Hisenda, això és així. Llavors, a la regidoria sempre ens hem sentit molt sols a nivell d'empara econòmica. Això vol dir que, doncs, des de Medi Ambient, per exemple, diners per fer actuacions o acció, podríem dir, climàtica, no? Acció real, que no és donar servei, com és escombraries o etcètera, sempre hem disposat de 15.000 euros a l'any que més diners hem tingut. Llavors, amb 15.000 euros hem hagut de fer tota l'educació ambiental que hem pogut fer. Això, en un pressupost de 18 milions d'euros, doncs, és relativament molt poc. Llavors, doncs, sempre hem buscat la manera, igual que ampliar plantilla, vull dir, és un departament humanitzat, podríem dir, no? Perquè al final és un departament que compta només amb un tècnic i necessitem més personal, però cap ajuntament, cap govern, cap ningú ha arribat a apostar mai com es mereix, i més a dia d'avui com veiem que es mereixeria. Llavors, per què ho dic això? Ho dic perquè fa moltes setmanes que hi anem treballant, però aconseguir els diners per fer tot el que volem fer no és fàcil, i més quan un el que fa és picar les portes dels altres companys per dir necessito més diners perquè hay de lo mío, no? Perquè al final tu ets el regidor d'Hisenda, però també ets el de Medi Ambient, i tothom vol més diners a les seves regidories, però quan tu demanes per una que és teva, sempre costa més. I això, doncs, en aquest mandat, per exemple, ha sigut més difícil, però hem anat aconseguint molts diners. Recordem, per exemple, la partida de Camí del Riu, va néixer el mandat anterior amb 1 euro, actualment ja està sobre els 18.000 euros, hem aconseguit 15.000 euros també per podríem dir, per conscienciació amb el tema de mobilitat, i a residus també vam separar 15.000 euros per poder fer accions des de nosaltres mateixos, i a medi ambient realment hem pujat moltíssim, perquè a part dels 15.000 euros que nosaltres tenim, hem aconseguit algo més de diners, i a més els 15.000 euros del Consell Juvenil per la Sostenibilitat. Per tant, realment hem més que duplicat el pressupost real, que no el total del nostre departament.
Si us sembla, anem a desgranar aquests 3 dies de la Festa de la Natura.
Sí, estupendo.
Comencem per divendres, que 4 propostes per divendres.
Sí, com us comentava abans, el divendres una mica el tret de sortida el donen les escoles. La idea que tenim és, al matí, convidar a tots els equips directius que puguin venir de les escoles que han estat col·laborant amb nosaltres i fer una plantada, ja no tan pensada com les plantades tradicionals, que acostumen a ser plançons petits, no?, i molta quantitat. El que volem fer és que cada escola planti un gran arbre. Estem fent el procés de compra d'unes alzines, ja grans, val? Per simbolitzar una mica l'aportació que ha fet cadascun dels centres educatius. Estem plantejant un espai en la zona actual dels horts de Can Mas de la Riera, aquests horts que ja, com ja sabeu, doncs, han estat ocupats d'una forma no regulada, val? Mm-hmm. Estem intentant que això es reverteixi. Després de molts anys costa molt, no? Però estem treballant, i en aquest sentit sí que vull agrair també al Departament d'Acció Social i la tècnica de mediació que ens està ajudant molt en fer aquests passos, no? Anar a parlar amb els hortelans, explicar-los que allò és un espai municipal, que hi ha projectes molt interessants que poden beneficiar més que una persona, no? Hem aconseguit recuperar alguns horts, i en aquests horts serà el que començarem a fer aquesta plantada, val? També es farà una mica de placa d'homenatge amb totes aquestes escoles. Això al matí. Llavors, a partir de la tarda, aquí és una mica... seria una projecció, no? El que anem a fer és una projecció del que voldríem des de la regidoria de Medi Ambient que fos aquest espai, no? Com us deia abans, té un potencial infinit pel que fa a les polítiques ambientals i conjuntament també amb Acció Social, i en aquest cas concret en la Tècnica Salut, estem treballant amb una proposta que com sempre, tot el que fem des de Medi Ambient acostuma a ser innovador, no? poc fet en altres municipis, poc treballat, i aquí estem, no? I el que volem és, fins ara per Can Mas de la Riera hi passava el que anomenem Camí Saludable del Xarel·lo, volem projectar tot l'espai com un espai de salut. Perquè entenem, i això sí que anem molt de la mà, com dèiem, la Tècnica Salut, que el medi ambient, l'entorn natural, agradable, protegit, sa, madur, ajuda a millorar la salut de les persones, sigui física, sigui emocional, etc. Volem començar a projectar, a crear un espai així a Can Mas de la Riera, no? Perquè em pugui gaudir no només 3, 4, 5 persones que van allà a treballar als horts, que moltes vegades aquesta gent que treballa als horts ja no és per els fruits que puguin treure, sinó és per la necessitat d'entrar en contacte amb un espai no urbà, no? Això és el que volem oferir a tota la ciutadania, i per això en aquests mesos estem fent aquests primers passos.
Propostes per divendres i dissabte tenim un gruix important de propostes.
Sí, el divendres hi ha una part, podríem dir, més institucional i sí que és cert que hi ha una part doncs, oberta més al públic general a les 5 i a les 6 de la tarda amb el taller d'olis essencials i el debat de natura i salut que comentava el Jordi Gual. Però dissabte doncs, sí que és un dia per realment venir i passar tot el dia envoltats de natura. Comencem al matí ja amb una gincana popular per fer observació, però també per fer... Ajuntem amb el clean-up, que per tant no està renyit només a que vingui gent amb infants, sinó que els adults poden venir i mentre amb els nens se'ls explica, per exemple, temes de, això, no? Que dèiem d'entorn natural, etc. Els adults poden anar fent la part del clean-up sense problemes. I després, durant tot el dia, hi haurà jocs de fusta gegants, hi haurà el rocòdrom obert, el camió de l'ADF anirà portant canalla també perquè vagin veient, hi haurà diferents estants de moltes associacions diferents del nostre entorn que també doncs, podran explicar quines són les seves tasques. I durant tot el dia doncs, el que fem són 3, 4, 5, 6 xerrades diferents sobre temes diversos relacionats amb el medi ambient, com pot ser horta ecològica, les plantes comestibles, plantes remeieres, la importància de les abelles, la problemàtica de la vespa velutina o sobre els banys de bosc que també doncs, ens vindran a explicar exactament què és i com ens podem, doncs, com podem gaudir d'ells.
I traca final per diumenge.
Sí. Diumenge té un component institucional també, no? Perquè com us comentava abans, doncs, serà l'acte central de l'agraïment al voluntariat, que començarem amb un dinar popular i després una entrega de reconeixements. No? Però hi ha un punt també que per mi a nivell tècnic és molt important d'aquest diumenge i m'agradaria explicar-vos-el. Nosaltres, una de les tasques que fem és la prevenció d'incendis forestals, no? I a vegades totes les tasques de prevenció com queden com molt amagades, deslluïdes, no? Perquè no es veuen. Cap i a la fi, sempre la gent ens valora allò que fem, que veuen, que poden palpar. Tot el que és preventiu, tot el que és evitar qualsevol cosa, costa molt de fer, no?
I d'aconseguir els diners.
Sí, sí, i evidentment els recursos. També, com comentava el Carles, doncs aquest mandat hem estat, sobretot ell també ha estat picant pedra, no? I sí que aconseguirem una petita partida de poder fer tasques de prevenció, sobretot de gestió forestal. Però jo el que vull posar en valor és això, no? Des del punt de vista ambiental, imagineu-vos un bosc, el que sigui. Val? El bosc, que s'hi estiguin aplicant totes les polítiques ambientals agudes i per haver. Si aquest bosc després de 15 anys de fer-hi actuacions i de que fos un bosc madur, saludable, que s'hi pugui fer un bany de bosc, que les escoles hi puguin anar, etc etc, agafa algú i fum un llumí. Aquest bosc, una feina de 15 anys, de 20 anys, es perd en 3 dies, degut a l'incendi. Per tant, per mi, en aquest cas particular, crec que és una xerrada interessantíssima per a tothom qui vulgui venir a escoltar-la, perquè convidarem el Marc Castellnou, que és un dels referents dins el cos de bombers, ha sortit ja, és una persona molt divulgativa, ha sortit ja en diferents mitjans de comunicació explicant la problemàtica dels incendis que ens estan venint degut al canvi climàtic, mm-hmm. no? El que anomena ell incendis de sisena generació, que, bueno, que alguna vegada ha posat algun exemple i són esfereïdors el que pot passar. Vale? I al mateix temps, per fomentar aquest debat, s'ha convidat el president de Greenpeace a Espanya, que, bueno, que ara, per casuístiques de la vida, el tenim vivint aquí al Penedès, i bueno, li ha estat fàcil de poder assistir en aquesta sessió.
Una xerrada de primer nivell, un debat, podríem dir, de primer nivell, que no és habitual trobar tan allunyat, podríem dir, d'eixos urbans, no? Com Barcelona, Madrid, València, no? Llavors, realment, ostres, Penedès, aprofiteu i gaudiu de xerrades d'aquest nivell i òbviament, de totes les altres, però aquesta, que és, podríem dir, la xerrada central, ostres, té un gran valor.
Sí, sí.
I òbviament, aquesta és una part del que fem el diumenge. El diumenge, aquest, per nosaltres, com dèiem, volem esdevenir un eix de divulgació sobre l'entorn, no? De divulgació del medi natural, però a la vegada, doncs, quan fem la gran plantada també, doncs, tot el diumenge al matí és quan convidem a tothom a venir a agafar una aixada de les que nosaltres ja els hi donarem. No han de portar res més que les ganes de col·laborar i potser una mica d'aigua, i a plantar. I entre tots, doncs, anirem recuperant una mica Can Mas, que al final, doncs, hi ha hagut una certa apropiació privada de manera incorrecta, i a poc a poc anem recuperant. Esperem tindre'l tot totalment recuperat abans d'acabar aquest mandat. Ens queden un parell d'horts només per acabar de recuperar. Però hem fet molta feina, i sobretot aquest últim any hem pogut aprofitar molt, perquè són processos llargs, i com molt bé deia el Jordi, doncs la mediació ha estat clau, però ostres, hem recuperat moltes hectàrees d'entorn natural que és per tothom.
Jordi, parlaves de la tasca de prevenció, una tasca molt a l'ombra, i jo avui, ja que us tinc aquí al programa, agafo el fil, perquè està molt, molt invisibilitzada i se'n parla entre poc i res.
Sí, correcte. I no només amb el tema de la prevenció d'incendis, És a dir, a nivell d'ajuntament, segurament hem de conscienciar-nos tots i totes que cal començar a pensar, i no és per ser alarmista, cal començar a pensar en que la nostra vida, tal com la tenim entesa ara, i com posava l'exemple el Carles, no?, de canviar un cotxe per un altre cotxe, hem de començar a pensar que això començarà a trontollar. En 3-4 decennis començarà a trontollar. Clar, què estem fent nosaltres, no? Que, com bé dius, una feina, i t'ho agraeixo que ho preguntis, una feina molt invisible, que és començar a prevenir l'impacte que pot suposar això per la nostra societat, no? Mm-hmm. Perquè ara tots estem acostumats i acostumades que qui més qui menys té un mitjà privat de transport, val? Hem de començar a fer... Quan fem educació ambiental, l'únic que estem fent és prevenir. O sigui, no fem educació ambiental perquè sí, perquè ens agradi anar a explicar, que sí, que també, que ens agrada molt xerrar amb la gent i escoltar la gent, però estem fent una tasca preventiva, és a dir, estem començant a posar la primera llavor de dir, tingueu en compte que en els pròxims anys el canvi climàtic, la falta de combustibles, etcètera, etcètera, doncs us pot suposar un canvi. Comencem ara a pensar en això, perquè quan ens vingui aquest canvi, no ens vingui de cop. Val? Llavors, es poden fer prevenció des de molts punts de vista. Val? Les onades de calor. Les onades de calor, hem hagut de passar 2 o 3 onades de calor per poder veure que això és una cosa que ho tindrem molt sovint. No? I ara ja sí que l'Ajuntament comença a visualitzar, escolta'm, què fem, com ens preparem, com prevenim que un estiu a 15 d'agost tinguem unes temperatures que facin que és impossible sortir de casa. Preparem-nos per això, no? Comencem a preveure, comencem a crear refugis climàtics, etc, etc. Can Mas creiem que també d'aquí uns anys pot ser un bon refugi climàtic. I és això, no? Hem de començar a veure que la prevenció quasi ha de ser com l'eix central d'algunes determinades polítiques.
Mm-hmm. Tenim el cas, per posar un exemple potser més gràfic, més fàcil, és les franges d'autoprotecció.
Correcte.
Nosaltres, doncs, l'administració central, no?, diu totes les poblacions que tenen, no?, si
la massa forestal, a menys de 25 metres, que és el cas.
S'ha de fer una franja d'autoprotecció. Doncs nosaltres tenim els agregats rurals que hauríem de fer, de crear unes franges grans per protegir-les.
Aquestes franges d'autoprotecció el que són, bàsicament, són espais on si fa una aclarida important de la vegetació, on els arbres s'han d'estar a una distància uns dels altres, perquè quan arriba el foc intenti fer una mica de barrera, mm-hmm, perquè els bombers puguin fer una actuació més segura i més ràpida de cara a protegir les cases i els habitatges. Disculpa.
Sí, perfecte. A mi que em vinguis a rescatar sempre em va bé. Quan parlem de, per exemple, una urbanització, un agregat que té 200 habitants i el cost de fer aquesta franja pot ser de 300.000 euros, per exemple, o 200.000 euros, l'Ajuntament o la gent diu, bueno, si fos tan important, des de l'administració central donarien també els diners per fer-ho. I nosaltres, doncs, hem de veure que hem d'aconseguir fer aquestes franges, perquè si no, si mai passa alguna cosa tan a prop de casa, que fins ara no ha passat mai, però quan passa i aquestes urbanitzacions doncs estan molt més exposades. Llavors, mm-hmm, hem de tenir clar que o actuem o aconseguim aquests recursos o apostem, com dèiem, per polítiques mediambientals i d'acció, podem dir, no?, de mitigació dels efectes del canvi climàtic, o després ens haurem de dir que per què no ho havíem fet. I ja serà tard.
Que no ens haguem de lamentar.
Clar.
Carla, Jordi, ho deixem aquí. Un plaer tenir-vos al Penedès en Xarxa. Que vagi molt i molt bé. I fins la propera.
Que vagi bé.
Gràcies.
L'exèrcit que vindrà no voldrà medalles. No farà soroll de sabres ni canons. No jugarà brut amb cartes marcades. No tindrà sang assecada en els seus sous. L'exèrcit que vindrà serà de rialles, de gent que omple d'alegria els carrers. No farà No tindrà el pes d'un passat tan indecent.
Així serà l'exèrcit que vindrà, segons els Pets. Amb ells ens plantem a 11:15.
La vergonya i la tristor, tot temps s'acaba. I ho volem tot.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Bon dia. Al punt de 11:15 us oferim les notícies del Penedès en Xarxa. Els hotels vilafranquins recuperen el pols i reben clients del mobile. Després de 2 anys molt durs a causa de la pandèmia de Covid, els hotels de Vilafranca estan recuperant la normalitat. Una mostra l'hem tingut aquesta setmana, coincidint amb la celebració a Barcelona del Mobile World Congress, que també ha recuperat la normalitat després de suspendre l'edició 2020 i celebrar les 2 edicions posteriors encara amb restriccions. L'alta ocupació i els preus elevats a la capital i al seu entorn més immediat han fet que alguns congressistes hagin decidit allotjar-se a Vilafranca. Els hotels Pere III, Alfa i Air Penedès han tingut una ocupació d'entre el 80 i el 90%. D'altra banda, a l'hotel Mastinell també han rebut clientela arran de la celebració del Mobile i xifren l'ocupació d'aquests darrers dies en un 80%, quan l'habitual seria entre el 30 i el 40%. Com escoltàvem fa una estona, Sant Sadurní acull la Festa de la Natura. Aquest cap de setmana, Sant Sadurní celebra la Festa de la Natura per apropar-nos-hi, aprendre d'ella i reflexionar sobre l'emergència climàtica. Per això, la Regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat ha preparat un cap de setmana d'activitats per tota la família per conscienciar la ciutadania de la necessitat de tenir cura del medi ambient des de la reflexió i el treball en comunitat. Totes les activitats es duran a terme a Can Mas de la Riera i, en cas de pluja o mal temps, l'organització pot modificar la programació o espai de celebració. D'entre les activitats programades que arrenquen demà i que s'allargaran fins diumenge, hi ha, per exemple, una plantada d'arbres amb les escoles que obrirà la programació, diferents xerrades i ponències concentrades majoritàriament dissabte, activitats per a tota la família o un dinar homenatge al voluntariat ambiental que tancarà la programació, entre d'altres. Aquest divendres comencen els actes de commemoració del 8M a Santa Margarida i els Monjos. L'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos s'assuma a la commemoració del Dia Internacional de les Dones amb activitats adreçades a fer protagonistes les dones i fer-les visibles a diferents espais com l'art, la ciència, l'esport i la cultura en general. Els actes es duran a terme durant el mes amb una programació per a tots els públics, entre els quals destaca l'exposició sobre talent femení o la segona edició del Festival Femení, donant l'interès generat a la primera convocatòria. La primera de les propostes és un taller infantil programat per aquest divendres a les 5 de la tarda a la Quadra sobre la dona a la cultura popular. El mateix divendres a les 7 a la Casa de Cultura Mascatarro hi ha la presentació de l'exposició Dona i Talent amb obres de pintura, ceràmica, dibuix i fotografia a càrrec Dona i d'aire Maria, Sònia i Meritxell amb la col·laboració de l'Escola de Dansa Assumpta Trens. I diumenge hi haurà teatre a la Margaridoia a les 7 de la tarda amb la representació de l'obra En Lila de la Bona Confitura Teatre. L'entrada és gratuïta. Acabem explicant-vos que les muntanyes del Montmell acolliran el quilòmetre vertical i un Equiden Trail. És la primera vegada a la comarca amb aquestes disciplines. La Serra del Montmell acollirà el 5 de març la disputa d'una prova de quilòmetre vertical i una marató de muntanya per relleus, Equiden Trail. Serà la primera vegada que es disputen aquestes competicions al Baix Penedès i els organitzadors han triat una exigent ubicació. No obstant això, s'ha organitzat de manera que puguin participar esportistes i aficionats de tots els nivells i amb 2 distàncies a triar. El quilòmetre vertical és d'una distància de 3 quilòmetres amb 500 metres de desnivell positiu i l'Equiden és de 42 quilòmetres amb 2.400 metres de desnivell per equips de 2 a 4 corredors. Serà un recorregut circular amb sortida i arribada a la zona recreativa de la Juncosa i amb alguna zona tècnica com el Puig de la Talaia. Les inscripcions es poden fer a filirun.com i a Runedia. La carrera és solidària amb l'associació AFANOC Nens amb Càncer.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 11:15. Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
clau d'igualtat d'avui és inevitable i obligatori parlar del 8M, el Dia Internacional de les Dones, que commemorem la setmana vinent. Però a Vilafranca, l'Ajuntament ha preparat un programa d'actes en col·laboració amb altres entitats que comença demà i s'allarga fins al proper 22 de març. Així que a l'estudi de Ràdio Vilafranca comptem amb les tècniques del Servei d'Igualtat de l'Ajuntament vilafranquí, Teresa Planes i Rosa Esteban. Bon dia a totes dues.
Molt bon dia. Molt bon dia.
Què hi trobarem en aquest programa d'activitats, que és extens, eh? Dèiem, arrenca demà divendres i arriba fins al 22 de març. Què hi ha, grans trets? Després ja entrarem en detall.
Bé, podem veure que els actes van des de les exposicions, passant per les conferències, concerts i activitats que ja són emblemàtiques en el nostre programa, que és com és el concurs de calendaris que tenim cada any, no? I aquest any, poder el que hem volgut fer en el... Sempre es fa un dia un acte que li diem institucional, però que es faria el 8, però el 8 sempre es deix més per accions vàries, no? Que pot ser des de la vaga, les reivindicacions... I vam triar que aquest any volíem tenir a la Raquel Riba Rossi, que és la creadora i il·lustradora de Lola Vendetta, que a nosaltres des del servei sempre ens ha fet molta... Bueno, ens ha agradat molt el seu treball i, a més, és una dona propera al territori. Ella...
És de la vegueria, no? És igualadina?
Sí, sí. I era, la necessitàvem, apropar-la, fer-la conèixer i també viure-la nosaltres, no? I quan se li va proposar va estar molt contenta, doncs vam coincidir.
Doncs a banda de la Rosa i de la Teresa, també tenim la sort de comptar una estona amb la il·lustradora Raquel Riba Rossi, la creadora, com ens deia la Rosa Esteban, del personatge de còmic de la Lola Vendetta. Raquel, bon dia.
Bon dia, què tal?
Contenta d'estar aquesta estoneta amb tu. Escolta, serà la primera vegada que vens a Vilafranca a participar en un acte així?
Em sembla que sí. Clar, que ara fa molts anys, de la veritat, podria ser que hagués vingut i ja no me'n recordo bé. Però això amb el meu cervell també passa. Però crec que sí.
Raquel, no només faràs la conferència institucional dimarts vinent a les 7 de la tarda a Vinzeum, sinó que pel matí també dirigiràs un taller d'il·lustració.
Sí, exacte. Sí, un taller d'il·lustració on crearem un personatge... Bé, una mica perquè la gent marxi a casa amb la idea, no? Però la idea és crear un personatge fent servir les pulsions que les persones que participin tinguin dins, no? Una mica intentant tibar del fil del que a cadascú li mou.
Quant a la conferència, qui la farà? La Raquel Riba, la Lola Vendetta o sou indestriables una de l'altra?
Home, diguem-ne que som com una matriusca, saps el que vull dir?
Sí, sí.
Una està dins de l'altra, saps? Però clar, parlo jo. La gent el que veurà és una persona de carn i hueso, que sóc jo. Raquel Riba Rossi.
Però clar, la Lola Vendetta té trets autobiogràfics, no? Hi ha una miqueta de tu.
Totalment. Hi ha... Sí, el que passa és que ho barrejo molt tot. Res és literalment així, saps?
Clar.
Però barrejo, jo què sé, dos, tres persones que coneixo i creo una amiga de la Lola Vendetta o la mare o així. Les situacions que es generen també són suma d'una cosa que em pot haver passat a mi, més una anècdota concreta que li ha passat a una altra persona, més un punt de fantasia. Sí, com que barrejo diversos mapes vitals, no?, a l'hora d'escriure.
El que està clar és que tu, com a Raquel Riba, no vas amb una katana per la vida, eh? Això no.
No. Jo vaig amb un iPad per la vida i dibuixo. No. La katana pel còmic. El món real no és pràctic.
Raquel, la Lola Vendetta té gairebé o ja ha fet uns 10 anys, no? Una dècada.
Sí, són 10 anys, eh? Es diu ràpid, però són 10 anys. Clar, jo no m'hauria... Quan vaig començar, no m'hauria imaginat mai que aguantaria 10 anys amb un sol personatge, no? Pensava que sempre estaria fent històries diferents. I al final sí, estic fent històries diferents, però protagonitzades per, per aquesta gamberra, no? Que al final jo penso que vam fer com amor a primera vista i ha sigut així.
10 anys, però, és clar, en aquesta dècada li ha passat de tot i ha anat evolucionant, ha anat canviant, no? Com fem tots.
Sí, sí, sí. Va començar d'una manera beligerant i molt directa, i a mica ha anat com tirant cap endins i dient, un moment, però per què faig el que faig? Per què percebo el que percebo? O què del que percebo és una anàlisi general del món o una visió particular, no?, de les coses? I també ha anat evolucionant amb mi. Jo vaig començar la Vendetta, que tenia 23 anys, i ara tinc 32, clar. És que és un altre rotllo.
Sí. Ha madurat la Lola?
Una miqueta, sí. Sí. Ha madurat la Lola i, afortunadament, ha madurat la Raquel, que també és una bona notícia.
Per això ha deixat la katana, la Lola, perquè és una Lola més madura.
Bueno, l'ha aparcat durant un temps.
Ah, està aparcada.
La va tancar dins d'una mena de... És com una capsa d'extintor on hi ha una nota al davant que hi posa trencar en cas d'emergència. Llavors, el cas d'emergència és el que durant tots aquests anys la gent m'està preguntant, no? Quan arribarà el cas d'emergència suficientment heavy com perquè la Lola decideixi trencar amb totes aquestes coses que ha anat aprenent i digui, vale, ara la solució és aquesta, no? I en això estem, escrivint el 5è llibre.
Sí? Vas pel 5è?
Sí. Sí. Dibuixant i escrivint, bueno, tot. Al final, tot el combo l'estic fent ara.
I quan sortirà? Abans de Sant Jordi o no hi arribes?
No hi arribo. Ara estic tot just començant. És Sant Jordi l'any que ve.
Val.
Falta un any, que sembla molt temps, però almenys per mi que estic com amb les mans a la massa, es passa molt, molt de pressa.
Raquel, ens portes el quart llibre el dia 7? Que ens portaràs llibres per oferir-nos?
Sí, porto llibres, perquè li pregunto a la meva mànager.
I ens dius quants llibres ens...
Sí, la resposta és sí.
Sí, i diferents edicions, o portes l'última?
Sí, ja portaré tots, els quatre que estan editats,
molt
segur
bé.
Que venen amb mi. I després hi ha Morder la manzana i tots aquests... el que vaig fer amb la Letícia Dolera, que és la versió d'un llibre que va escriure ella, d'assaig feminista, que la vam passar a il·lustració l'any passat. I també és molt bonic.
Què va ser que et va motivar a escriure o a teixir aquest personatge?
És que jo crec que... És un recorregut que ve de fa molt temps. O sigui, jo havia dibuixat tota la vida. Però escriure històries, ens van proposar fer un treball al batxillerat, vaig escriure un conte i vaig veure que la gent es sorprenia del conte. I vaig dir, a veure si tibo d'aquí. El treball de recerca de final de batxillerat ja el vaig fer al voltant dels contes. I ja vaig pensar, jo vull fer llibres. O sigui, jo ja ho sabia d'abans, però a mesura que m'hi anava posant dins del món, dic, crec que soc bona amb això i ho disfruto i m'agrada. I el personatge va sortir un any i mig després d'acabar Belles Arts d'una manera molt visceral. O sigui, deixar-me portar fent esquetxos de coses que em passaven, esbossos, amb un personatge de còmic que després van evolucionant i es va transformar en la Vendetta, no? Però no va començar així com planejat. Vaig a crear un personatge que sigui així, 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 ta, ta, ta. No, va ser més aviat una cosa espontània, de deixar-me portar.
Has dit de la Lola que és gamberra, evidentment és feminista. Què més és Lola Vendetta?
Bastant afilada,
sí.
Però és una tia molt sensible, també, molt perceptiva de les coses, molt analítica, i pel que fa als drets humans, té poca paciència, en el sentit de si veu gent que no els està complint, és el seu gran detonant de resposta, no? L'incompliment dels drets humans. Especialment els drets de les dones, clar, sí. Que són on orbita tot el personatge.
Està inspirada en la nòvia de Kill Bill? Veu d'alguna manera d'aquest personatge?
Jo crec que d'alguna manera veu, perquè, clar, Kill Bill surt quan jo tenia 10 anys, més o menys, 10-12.
Sí.
I a casa, que tots hem sigut de pel·lis d'aquest rotllo i de còmics i així,
amb els meus germans i la meva mare. Clar, la vam veure diverses vegades. I a mi, la Beatrix Kidder era un personatge, aquesta de Kill Bill, era un personatge que m'agradava molt. Perquè, per començar, un personatge de... que no està hipersexualitzat. O sigui, és una dona com molt lluitadora i així, que no és aquell personatge que havíem vist molt a les sèries manga o a les pel·lícules de superherois, que ha de ser la tia més sexy del món per defensar coses. O sigui, tu pots defensar coses en tant en quant siguis sexy. Si vas en xandall i sabata plana i d'això, potser no, no? En canvi, la Beatrix Kidder era una mica així. I la seva motivació de venjança girava entorn a una narrativa molt pròpia dels cossos de les dones, que és la maternitat, no? I tot aquest tema a mi m'agrada molt d'aquesta pel·li. Trobo que és... trobo que és bastant encertat el personatge. O sigui, i a mi m'ha influenciat, clar. O sigui, era molt impactant veure aquella pel·li. L'escena del restaurant...
Sí.
Tot això... A casa era com... Érem cinc germans i ho vivíem com si fos un partit de futbol, per dir-ho manera, no? Tot comentant, ho cridant... Oh, mira, què tal? Però, esclar, ho vivíem amb molta emoció.
La Raquel Riba ha titulat la conferència institucional d'aquest 8è a Vilafranca, que tindrà lloc dimarts vinent a la tarda. El feminisme no es pateix, es gaudeix. Què vols dir? Amb quin missatge vens?
Bueno, quan jo vaig començar a llegir sobre el feminisme, no, vaig adonar-me que moltes de les coses que vehiculaven el dolor que havia pogut tenir jo al llarg de la vida com a dona, tenien molt a veure amb estructures masclistes o amb conseqüències d'estructures molt patriarcals i masclistes, no? I començava a llegir les solucions i les propostes que portaven les dones feministes i deia, ostres, jo crec que això és la cultura de la no violència, la comunicació no violenta, la possibilitat de que les dones tinguem oportunitats de feina en igualtat amb els homes, les primeres feministes, no?, que desvinculaven a les dones d'un concepte més animal o reproductiu i les vinculaven més a la raó, a la capacitat de crear idees, a la capacitat de muntar negocis, d'escriure llibres, de crear pel·lícules, de ser artistes, no? I clar, jo vaig començar a llegir sobre tot això i vaig dir, el que jo disfruto de la vida té a veure amb el que elles proposen com a dret. Dret que no hauria de ser vulnerat en cap moment, no? I aquí és on jo vaig dir, vale, no és el que... Quan jo pateixo, no pateixo el feminisme, pateixo l'herència patriarcal i masclista, no?
Raquel, ens ha agradat molt conversar amb tu aquesta estona i t'esperem amb ganes aquest dimarts vinent a Vilafranca per escoltar atentament aquesta tesi. El feminisme no es pateix, es gaudeix, i perquè ens signis els llibres de la Lola Vendetta.
Sí.
I pel taller, Raquel, també t'esperem, sí, que ja tens gent inscrita, tot molt bé.
Sí, que s'inscriguin, que no han de dibuixar bé,
no,
per venir al taller, que és que hi ha molts dibuixants que dibuixen molt raro i la manera el tema és aprendre a comunicar-se a través de l'art gràfic, ja està.
Pues que ens senti...
Que no sigui una barrera d'entrada.
Molt bé.
Fantàstic.
Això. Gràcies.
Doncs gràcies per aquesta estoneta que ens has regalat. Fins dimarts.
Fins dimarts.
Igualment, merci.
Adéu, una abraçada, Raquel.
Adéu, adéu.
La Raquel Riba Rossi, o Lola Vendetta, el seu personatge que va crear fa 10 anys... seran el plat fort d'aquest programa d'actes que, de fet, començava just ahir als instituts. Un any més es posa l'accent, es treballa la igualtat des de secundària, oi?
Sí, joventut ja ho té programat i organitzat d'aquesta manera i està aquesta quinzena fent per tots els instituts pues una sèrie d'activitats, jocs, on es posa en evidència i en contrast pues el feminisme, el patriarcat i tot el que els interessi amb els joves.
Ens dèieu, no sé, fa 3, 4, 5 anys que es veu una regressió en certes actituds als instituts, entre la gent jove. Seguim igual?
Jo crec que sí, al contrari, més aviat sembla que vagi en augment, no?, per tot el que en els mitjans de comunicació arriben, Per altra banda, també cada cop hi ha més joves més formats i més informats i més conscients, no?, de la seva realitat com a joves i també què poden fer elles per poder, doncs, combatre, per poder, doncs, tenir present les claus del patriarcat i com des del feminisme podem fer molta feina, no? Però sí, la feina que fan des de Joventut i des del PISTES a través de l'Anna Brunet és una feina que el que fan és això, sensibilitzar molt a les joves i els joves per prendre consciència. Però sí, aquest retrocés, en la mesura que la societat, crec jo que va en retrocés en molts aspectes, sobre drets humans, que ens deia la Lola Vendetta, no, la Raquel, no? Està bé que també aquest personatge de la Vendetta es mogui pel tema dels drets humans. Vull dir que això també apropa, doncs, diferents realitats. Però sí, crec que per això tots aquests actes que programem des de l'Ajuntament i des d'altres entitats, no?, i altres espais que es van generant llocs de debat, perquè en definitiva el feminisme l'hem de fer entre totes, no és únicament, bueno, no és una sola mirada, són moltes mirades, no?
Els actes són diversos, hi ha actes reivindicatius, actes de reflexió, culturals. Fem un cop d'ull. Aquest divendres hi haurà batucada Cercavila Feminista.
El dissabte.
Dissabte, perdona. Sí. I una exposició.
Sí. Bé, jo crec que en molts llocs poden trobar... És que tenim, pues, des de l'homenatge que fan els xicots de dones a heroïnes. Tenim el taller que aprofito per estar aquí davant del micròfon per dir que no és una inscripció obligatòria, el passa que tenim un espai reduït.
El taller que impartirà...
Sí, que per ara anem bé, però que si
la
gent...
Arriba, eh?
Sí, si es volen assegurar, pues, poden fer-nos una trucada i, si no, pues, atrevir-se a venir el dimarts, no?
En quin horari es fa?
Es fa de les 10 a la 1. Són 3 horetes.
I ja ens ha dit que no calia saber dibuixar.
No, i nosaltres posem el material. Vull dir que la gent només ha de venir amb les seves motivacions i interessos de creatius i aquí estarem, i allà estarem. És a l'escorxador... I tot preparat. Després tenim, pues, la conferència que ens farà la Raquel Lola Vendetta, i que no cal parlar de més perquè ella ja ens ha dit tot el que ens interessarà. Després tenim el dia 8, sí que és interessant, perquè tenim una performance que es diu Donar veu. Ens les fan les Mireies, que són dues actrius que intenten fer a través de diferents dinàmiques, pues, que la gent pugui, gent, dones, puguin dir el que se'ls acudeixi sobre el tema del patriarcat, de les seves realitats, del femení, del que sigui vinculat a les dones. Sí? I penso que pot ser creatiu.
I s'il·luminarà la façana de l'Ajuntament.
I s'il·luminarà, sí. Una mica també per fer el dia diferent, no? És una cosa que ja fa uns anys, no?
Sí, que s'il·lumina amb lila. Sí.
A partir de quina hora?
A les 7. Val? Després tenim el concert del dia 10, el claustre de Sant Francesc, que tenim les Corens, que és un grup penedesenc de dones i nois, que hi han posat moltes ganes, que per cert també ens llegeixen el manifest el dia de l'acte institucional, perquè també ens vindran una mica a donar la música... perquè ja sabeu que aquests actes són cada dia més dolços i macos perquè s'intenta posar una mica de tot a l'acte institucional. Per tant, també tindrem les Corens el dia 7. Després tenim activitats que fan les associacions de veïns, com el cinema que fa l'Associació de Veïns Molí d'en Rovira. Tenim una sèrie d'actes que fa Covides, que el fa l'11 de març a la seva seu de les Clotes, que va des de presentar un llibre fins a música també, i que nosaltres hi col·laborem. I després sí que voldria destacar que el Teatre El Casal fa aquesta obra El Garrí al forn amb compota de reineta, que té un format de cabaret, però que té tot de trets feministes i de reivindicació de diferents realitats de gènere, i és gratuït, que normalment el teatre, l'accés a ell sempre té un cost, doncs aquest és gratuït per facilitar una mica el teatre. Després tenim el conte per infants a la biblioteca el dia 16 a les 6 de la tarda, que és una mica homenatge a les
Trementinaires.
Trementinaires. Bueno, les remeieres, una mica, a tota la cultura de les dones que curaven, i ens ho venen a explicar en forma de conte infantil, que és la Martina Trementina. D'acord? Després tenim una taula rodona que ens organitza Amnistia Internacional, amb la Belén Moreno i l'Alba García Sánchez, a l'Escorxador a les 7:30. I després tenim l'Espai de Mirada Endins, que és una activitat que ja es fa durant l'any passat i es comença a fer aquest any, que és fer caminades amb dones, i que també la poden trobar el dia 19 a les 10. El que passa que s'ha canviat l'espai i la trobada és a l'entrar al camí de Sant Pau. Vull dir que si s'inscriuen, les dones que s'inscriguin, ja els hi explicaran el què. Després tenim Llum Tímida, que és el teatre que fa cultura, que està molt bé, que és una mica les reflexions de dues dones lesbianes. I la Teresa ens podrà explicar...
Sí. L'exposició aquesta que hi ha a l'Escorxador, de dones trencant barreres, que això respon a un projecte de la Diputació, en el qual, des de saber de cooperació, hi participem, que es tracta d'apropar les dones de la Mediterrània. Per tant, us convidem a que ens pugueu venir a visitar l'exposició.
I acabarem amb el lliurament del Premi al concurs de calendaris el 22 de març.
Sí, i que podem presentar encara obres, perquè el límit és el 10 de març.
Fins a divendres 10 de març.
Sí.
Fantàstic. Doncs moltes gràcies a totes dues per acostar-nos a aquesta àmplia programació i visca el 8M, visquen les dones.
Molt bé, igualment.
Gràcies. Adéu. Gràcies.
Adéu.